Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Els faraons de l'antic Egipte, la mort era el punt de partida del seu viatge celeste. Creien que després de la mort, les ànimes marxaven a les estrelles i compartien la seva immortalitat. Era el seu viatge més llarg.
Tana Toraja és una regió del centre de Sulawesi, a Indonèsia. Una terra muntanyosa, llar dels indígenes Toraja. Pels Toraja, el més important de la vida és la mort. Per això celebren un dels rituals d'enterrament més complexos i únics del món. Curiosament, lluny de ser cerimònies espantoses, aquests rituals de mort constitueixen espectaculars celebracions de vida. Els missioners holandesos van convertir el cristianisme a la majoria dels Toraja, almenys nominalment. També van acabar amb el seu nomadisme atàvic i els van transformar en pagesos de l'arròs. És enmig de les plantacions d'aquest cereal on es dreçen les espectaculars Tongkorang, les cabanes, centre de la vida familiar dels Toraja, sempre orientades de nord a sud i amb sostres d'extrems alçats cap al cel que recorden el casc d'una embarcació. Es tracta de vivendes on no s'ha emprat ni un sol clau, decorades a base de color vermell, símbol de la sang, negre de la mort, blanc de la carn i els ossos i groc, significant la benedicció divina. I sovint també amb tires de banyes de búfal penjades a la façana principal. Adolf Beltran, benvingut.
Gràcies, Toni.
Benvingut a la Terra dels Toraja, al cor de Sulawesi o les Célebes, que per cert és una illa ben estranya, és una illa... Si la mires al mapa, en forma com d'aranya amb un parell de potes i una península que neix pel nord-oest i llavors fa una arcada i se'n va cap a l'est. És estranya, aquesta illa.
Som a l'arxipèlag d'Indonèsia, és una de les illes més grans d'Indonèsia, a la zona més oriental, se'n diu, com has dit tu, Sulawesi.
Adolf Beltran, periodista.
I aquí és on viuen els Toraja, que és aquest poble que té aquest ritual que per nosaltres, els occidentals, resulta tan xocant. Bé, per nosaltres, els occidentals, i segurament per moltes altres cultures del món, eh?
I de què els hi ve el nom Toraja?
Toraja vol dir els de les muntanyes, i no és un nom que s'apliquin ells mateixos, o que s'apliquessin ells mateixos, van ser pobles del Pla, concretament de l'ètnia més dominant, o una de les ètnies més dominants a l'illa de Sulawesi, que són els Bugi, i, aviam, a còpia de dècades, han anat agafant una identitat més cohesionada, però en realitat, fins a l'arribada, sobretot dels colons holandesos a començaments del segle XX, estaven molt disseminats i molt atomitzats. Això a vegades planteja alguns problemes també pels antropòlegs. Si el que pretens és tenir una mena de motllo en què encaixin totes i cadascuna de les celebracions o dels rituals funeraris dels Toraja, malament, perquè hi ha prou diversitat fins i tot dins d'aquest poble.
Però podríem parlar d'una regió que seria Tana Toraja, més o menys al centre d'aquesta gran illa, i aquí hi haurien... Clar, això sempre és difícil de dir, eh?
Jo hi he estat buscant amb diferents fonts. hi he trobat des de 350.000 fins al milió. I després hi ha una altra cosa que és també important, no? N'hi ha molts que viuen a la diàspora. Per tant, això encara ho fa més difícil de calcular. Però el mig milió és una xifra més o menys acceptada. Segurament hauríem de dur-la a l'alça.
I són gent musulmana? Perquè ja sabem que Indonèsia és el país musulmà més gran del món.
No, de fet, ells, la majoria, es diuen cristians protestants. La majoria, em sembla que és un 10% de torages que es reconeixen com a musulmans, però l'altre 90% es diuen cristians, perquè també van ser colons holandesos, missioners holandesos, els que ja a començament del segle XX els van venir a trobar i els van
cristianitzar.
El que passa és que, com en tants altres llocs, es produeixen fenòmens de sincretisme, és a dir, se solapen, se superposen les creences noves, més recents, amb les creences més ancestrals. En aquests funerals, en aquests rituals funeraris que ara mirarem de detallar o d'explicar, també és habitual que es llegeixin els evangelis. És a dir, no és pas que sigui una fe de cara en fora, és una fe assumida, en molts casos, pels torages, però al mateix temps ells continuen creient en allò que creien els seus avantpassats, que es manifesten aquests rituals funeraris, sobretot.
I això, malgrat que Indonèsia fa decrets com el que obliga a tots els ciutadans a pertànyer a una de les 6 religions oficials, feta la llei, feta la trampa, per això, Adolf. Ells oficialment doncs, es declaren protestants o musulmans, però continuen practicant el que tu dius, les seves creences ancestrals.
Sí, hi ha aquests processos de sincretisme. De fet, des d'un punt de vista oficial, almenys dècades enrere, se'ls considerava hinduistes. El que passa és que, com dius tu, per llei estan obligats els ciutadans indonesis a adscriure's a una d'aquestes 6 fes majoritàries o reconegudes, i la majoria, repetim-ho, es declaren cristians protestants, però també hi ha un cert percentatge de catòlics i un percentatge que em sembla que arriba al 10% de musulmans.
No sé si el fet que visquin al centre d'aquesta illa envoltats de selva després de camps d'arròs quan van esdevenir pagesos de l'arròs, doncs els va preservar durant molt de temps de les influències externes. Això els va ajudar d'alguna forma a mantenir les seves creences ancestrals, a practicar els seus rituals, que tu ens deies xocants per la majoria, perquè no sé si ens equivoquem al dir que pels toratge el més important de la vida és la mort.
Em sembla que hi ha una dita toratge que fa aproximadament vivim per morir. És a dir, fins a aquest punt és important la mort, que hi veuen el destí de la vida i fins i tot el sentit de la vida, no? Vivim per morir, vius per morir, diuen ells.
El seu viatge més llarg, la seva manera de plantejar el viatge.
I tan llarg, i tan llarg, i tan llarg. Sí, sí.
I, clar, els seus rituals funeraris acostumen a trencar els nostres esquemes, els esquemes dels occidentals.
Sí, perquè, és a dir, per nosaltres, o sigui, podem tenir dubtes sobre en quin punt una persona l'hem de considerar morta, sobretot a causa dels grans avenços de la medicina. Però en tot cas,
és difícil determinar, no?
És molt difícil determinar, i en això, diguéssim, que hi ha doncs, moltes persones especialitzades en ètica que intenten saber en quin punt, diguéssim, una persona doncs, ja se l'ha de considerar morta o en quin punt una persona més val deixar-la sense tota aquesta mena d'ajuts i d'assistències mèdiques que prolonguen la vida artificialment.
És un debat semblant, si em permets, al del naixement, no? Que també hi ha el debat de quan una persona és persona, a partir de quin moment de la gestació.
Tens raó.
No?
Tens raó.
Però bé, aquí ens allunyem de...
Sí, sí i no. El que passa és que, en tot cas, sí que per nosaltres hi ha un punt, sigui aquest punt on sigui, en què la persona és morta. Diguéssim que hi ha un canvi d'estat radical. Ara ets viu, ara ets mort. En canvi, pels toratge, més que no pas una mena de tall sec, hi ha una gradació, hi ha una zona d'ombra, hi ha un temps de transició, hi ha un procés que té molt de social, més enllà del fet fisiològic. Ara ho anirem a explicar.
Com n'hi diuen? Ells, ara parlem com parlem nosaltres. Quan una persona és morta,
sí.
Ells no n'hi diuen morta, n'hi diuen maluca.
Això mateix, no n'hi diran morta o no la consideraran morta fins que no l'hagin enterrat. Entre el que nosaltres entenem que és la mort biològica, fisiològica de la persona, i l'enterrament, hi ha un estat que pels toratge s'assimila a la malaltia. a la malaltia o al son. Quan se'ls considera malalts, se'n diu to macula. Quan es creu que dormen, se'n diu to mama. I això dura fins al moment en què se'ls enterra. I fins que no se'ls enterra, bàsicament són a casa. Els toraja tenen els morts a casa, no dins d'un armari, a casa, en una habitació, en un taüt.
A casa, volem dir, els tonkoran, que són aquestes cases que esmentàvem al començament, les grans cases dels toratge de fusta, amb aquest sostre visera espectacular allargassat que es doblega i es dreça cap al cel, que sovint acaba mig cobert d'herba, no sé.
Això són els propietaris,
els propietaris,
grans propietaris, perquè
són familiars, aquestes cases.
Sí, exacte, exacte. I bàsicament és la part més noble de la societat toraja, que és una societat molt classista, molt estratificada. Normalment, els toraja comuns tenen el macula o el mamà a casa seva, a la casa on ells resideixen habitualment, la que sigui, i normalment els tenen en una habitació al sud, perquè la seva creença és que l'ultramón, Puya, que és el país dels ancestres, es troba sota terra i cap al sud, cap al sud. I per això, diguéssim, per acostar-los ja al que serà la seva destinació final, utilitzen l'habitació més al sud de la casa. I en allà és on el tenen i el poden tenir durant setmanes, mesos
o anys.
Fins i tot anys. Fins i tot anys.
I ara, esclar, doncs em fas pensar com és possible conviure amb un cadàver a casa.
Sí. Sí, sí.
De manera normalitzada.
Sí, perquè és evident, no cal entrar en detalls, que es produeixen una sèrie de fenòmens químics que no són precisament agradables. Però això és realment molt, molt interessant. És a dir, d'una banda el que fan és embolicar-los molt fort amb mantes, després també hi posen herbes aromàtiques, per exemple, cremen fusta de sàndal. Prèviament, quan s'han mort en les primeres hores, doncs els hi apliquen uns ungüents. Aquests eren els sistemes més tradicionals. En èpoques més recents els injecten un líquid, el formaldehid, que si no m'equivoco és una mena de formol, que el que fa és impedir que comenci aquest procés de putrefacció i més aviat el que precipita és la momificació del cos.
És el que t'anava a dir, que pràcticament els momifiquen.
Sí, el que passa és que sobre això jo crec que hi ha una cosa que és molt interessant i és l'olor que desprenen els cadàvers ens resulta extraordinàriament ofensiva. Per què? Perquè l'associem amb un procés que és de putrefacció i de desaparició. El que passa és que els toraja, diguéssim que aguanten molt més bé aquestes olors perquè per ells aquella persona, perquè encara la consideren persona, està en un procés de metamorfosi, de renaixement. Per tant, per això, diguéssim, poden aguantar unes olors que per nosaltres serien absolutament intolerables.
Per què s'endeuten els toraja amb la mort? Perquè els costa diners. Bé, ens costa diners a tots, no només els toraja.
Sí, sí, sí. Hi ha dues coses. La primera és que consideren que estan en deute amb la persona que s'ha mort, amb aquell familiar seu, i per tant, com més ostentós, com més ric, ja veurem en què consisteix la riquesa, siguin els funerals, les cerimònies per acompanyar-lo cap al Puya, doncs més honors se li faran. Però després també aquesta mena de cadena dels deutes fa que es relliguin les famílies, es relliguin les comunitats dels toraja. És a dir, ha mort la meva mare i un cosí meu em regala un gran búfal d'aigua. Jo, la meva família nuclear, queda en deute amb aquella altra part de família. I si jo no...
Perquè no és un regal, és a dir, és un regal que s'haurà de tornar.
És un
el
regal,
valor que té aquest regal.
És un regal i és un regal que s'haurà de tornar. I, si és possible, encara més gran. I això fa que es vagi creant exactament això, una mena de cadena de deutes que jo quedo obligat amb aquella part de família o amb aquell amic o amb aquell veí pel regal que em van fer quan es va morir el meu familiar més directe i jo, quan se li mori amb ell un familiar molt directe, li hauré de tornar. Estaré en deute amb ell. Esclar, tot això va relligant, d'alguna manera, la societat, les diferents comunitats, les diverses famílies, no?
I hi ha un mínim de búfals d'aigua que s'han de sacrificar en un funeral com Déu mana?
Com Déu mana, sí. Clar, és que la riquesa d'un funeral I d'alguna manera l'estatus de la persona morta, ja sabem que encara no la donen per morta,
malalta,
la donen per malalta o per adormida, però l'estatus d'aquella persona i per extensió de la seva família es mesura en el nombre de búfals que són sacrificats, de búfals aquàtics que són sacrificats. I quan és una persona, allò que en deien abans, dupa, és a dir, d'una categoria social alta, molt alta, poden arribar fins a un centenar. El que passa és que en el comú dels toratges, doncs, dependrà de cada família, hi ha un mínim de 3, hem llegit, hi ha un mínim de 6 que s'han de sacrificar. Els búfals no treballen en els camps d'arròs. Els búfals són bàsicament animals simbòlics, que és una cosa, d'altra banda, que nosaltres, que som de la zona mediterrània, sabem que el búfal, o més aviat, en el nostre cas, el toro, doncs té un valor simbòlic fortíssim, molt associat sempre, podem anar a la història del Minotaure, de Creta, a rituals de fertilitat, precisament, no?
Clar, amb tants búfals com calen per uns funerals, la família s'entén que es passi o que es pugui passar anys estalviant per comprar aquests búfals, perquè jo he llegit, no sé si és cert, que un búfal vindria a costar uns 6.000 i escaig euros, i si és el vi, podria arribar fins a 9.000 euros de cost. És a dir, que per ells són molts diners.
Són caríssims, 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 i una altra cosa que és xocant per nosaltres, no, realment, i és que hi ha famílies que, per exemple, s'endeuten tant, inverteixen tant en la cerimònia funerària de la persona que acaba de traspassar, que a vegades no els hi queden recursos per poder enviar el fill o la filla a estudiar a la universitat. I també, diguéssim que amb la nostra sensibilitat, en què, diguéssim que la sensibilitat animalista cada cop està més estesa, doncs també el ritual aquest en què un cop sec de matxec del coll, doncs se sacrifiquen dotzenes i dotzenes de búfals aquàtics, doncs també és una cosa que per la gent que hi va, que cada cop hi va més gent, doncs també és una cosa que resulta xocant. També s'ha de dir que nosaltres els occidentals tenim el costum d'amagar la mort als escorxadors.
Està clar.
Però de mort se'n produeix i la produïm a escala industrial.
Es creu que com més búfals pots sacrificar, és millor, perquè d'alguna forma el búfal és el que fa el trànsit de l'ànima fins a Puya.
Això mateix, és a dir, el trànsit, el viatge, aquest llarguíssim viatge dels Toraja cap a Puya, el facilitaran, creuen ells, que en els funerals s'hagin sacrificat tants búfals, que aquells búfals faran el viatge més fàcil i més ràpid, cap a la terra dels avantpassats, cap a la terra dels ancestres. D'alguna manera, tot aquest procés gradual és el que converteix aquella persona que acaba de morir, i atenció, que es produeixi aquesta desaparició a la vida diària d'una persona propera, també els provoca dol i els provoca dolor. No ens confonguéssim sobre això, però sí que hi ha un procés gradual tot un temps que fa que aquella persona que acaba de morir i que això ens provoca un gran dolor es vagi convertint en un ancestre, en un avantpassat, que vagi a parar, a còpia d'aquell llarg viatge, a la terra dels avantpassats, que en alguns casos tornem en aquests fenòmens de sincretisme, no?, de solapament de creences, per alguns torages, potser no per tots, equival al nostre cel. Per d'altres no, eh? Per d'altres és una mena de calc de la vida de la societat terrenal, on es reproduiran les classes, on els rics continuaran sent rics, on els que no són tan rics continuaran sent
el que
no tan rics, el que són exactament, etc.
Ja m'imagino un funeral toraja, doncs, sacrificant els búfals al mig d'un cercle.
Els porcs, és, també.
Els porcs, hi ha baralles de galls.
Baralles de gall, perquè tot allò que vessa sang al terra es converteix en sagrat. Bé, la creença aquesta que el vessament de sang d'alguna manera regenera la terra, contribueix a la fertilitat i al manteniment d'aquella societat, això també és una cosa que trobem en moltes altres cultures en el passat i fins i tot en algunes cultures actuals. Això no és pas tan xocant, però la manera com això es manifesta al llarg d'unes festes que poden durar dies i fins i tot setmanes abans no es produeix la processó que condueix la persona morta fins al seu destí, anava a dir definitiu, quasi definitiu.
Què seria?
Són coves, coves naturals, que serveixen a vegades de criptes familiars, També en d'altres casos s'excaven com si fossin nínxols a la roca, cosa que és un procés naturalment bastant difícil i que pot durar molt de temps. També en alguns casos pengen els taüts en penya-segats, i com més amunt millor, com si...
Per fer-los inaccessibles, no? Igual que les coves, que procuren que siguin coves inaccessibles, d'alguna forma.
Sí, sí, i també perquè com més alt et trobes en l'escala social, més et mereixes que el teu últim lloc de repòs, per dir-ho així, doncs sigui també com més alt, millor, no?
Però ells, o alguns dels Toraja, tenen per costum desenterrar els seus morts, sí, cada cert temps i canviar-los la roba, el sudari...
Sí, sí, sí. El manene, en diuen, que...
Se'ls hi porta menjar, cigarrets...
Textualment vol dir, literalment vol dir, la neteja dels cadàvers. I és veritat, és a dir, hi van tota la família fins a aquella cova, fins a aquell nínxol excavat a la roca, i els desenterren, els hi canvien la roba, els treuen a passejar, els treuen que els toqui l'aire, i... Aviam, clar que per nosaltres és una cosa que és xocant i que ens podria semblar que si pensem en nosaltres mateixos, no? Dius, ostres, és una cerimònia que em remou les tripes, no?
Que m'horroritza.
Puc entendre que m'horroritza, no? M'imagino jo amb una persona que he estimat, que d'alguna manera encara estimo, ni que siguin les seves restes, doncs això, traient-la amb el que queda del cadàver, doncs lligat a fustes de bambú, però tu veus les fotos i estan contents. En aquest punt, repeteixo, no vol dir que no hi hagi dolor quan s'ha produït aquesta desaparició, quan la persona viva s'ha posat malalta, per dir-ho en els seus termes, però quan hi tornen al cap d'uns anys, dos, tres anys, i fan aquesta cerimònia altre cop de netejar el cadàver, de portar-li de menjar alguna coseta, de portar-li de beure alguns cigarrets, de canviar-li la roba, de dur-lo a que li toqui el sol, a que li toqui una miqueta l'aire, o sigui, estan com contents, com si retrobessin algú que estimen i que estigués en un viatge, d'alguna manera està de viatge.
Potser aquest fet de plantejar la mort com un procés gradual fa que sigui menys traumàtic. Per nosaltres la mort és un tall brutal que implica un canvi brutal, no? I en canvi ells han fet un trànsit, no? I això potser...
Sí, és a dir, evidentment no seria jo el que diria que hauríem d'imitar a la pràctica alguna de les coses que fan els Toraja.
Perquè la diagonal, clar,
total,
no pot ser...
Totalment, no? Ara bé, la nostra manera de tractar els morts, els cadàvers recents, no? Abans estaven un temps a casa. Ara, en canvi, hi ha una maquinària que pot ser molt amable i molt professional, sens dubte, no? Però que poques hores després se l'endú i ja no el tornes a veure fins a la sala de vetlla, i és una cosa molt provisional, i després de cop i volta ja
desapareix
el buit, com si es tractés bàsicament de reciclar doncs unes despulles. Bé, això també té un preu, és a dir, és més còmode, sens dubte, però el buit que deixen és molt gran i molt sobtat. Segurament dels Toraja sí que en podem, no sé si aprendre, no sé si aquesta és la paraula, però en els Toraja sí que podem veure-hi una manera més gradual de disposar dels cadàvers, d'endur-se els cadàvers i de permetre també el dol, que és una cosa que segurament nosaltres no tenim tan ben resolta, perquè es produeix un buit moltes vegades tan sobtat que...
No saps on agafar-te.
No saps gaire on agafar-te. En canvi, ells això, aquest dol, es manifesta en una cerimònia que és tan xocant com vulguem, però que realment s'allarga prou en el temps com per permetre aquest deixar anar. Aquella persona que teníem al costat i que la seva desaparició ens resulta dolorosa,
insuportable,
quasi insuportable, hi ha tot un procés lent, que acaba en una forma de festa i que després, doncs, es deixa el cadàver ja i es creu que la persona morta s'ha endut aquella energia vital fins al lloc en què el mort s'ha convertit en ancestre, en un altre dels avantpassats, de la cadena dels avantpassats, que són tan i tan lluny, però que d'alguna manera també són tan a prop, no? I garanteixen que nosaltres, doncs, continuem fent vida a la Terra i algun dia també ens convertirem en ancestres, en avantpassats de les noves generacions que ara van sorgint, no? També.
En aquestes coves on se'ls enterra, de forma més o menys definitiva, acostumen a haver-hi unes balconades amb uns ninots, que són els tau-tau.
Sí, 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 sí. A més, pel que tinc entès, en alguns casos és una figuració molt aproximada, és a dir...
És una talla del difunt.
És una talla que recorda el difunt, masculina, femenina, home, dona, però diguéssim que també, a còpia d'anys, diguéssim, cada cop es busca més la semblança amb la persona morta, que d'altra banda també és una cosa que trobem en altres cultures, eh? És a dir, aquella mena de mascaró de proa, podríem dir, no?, se situa a la boca de la cova...
De fet, se'ls vesteix amb la roba del difunt, se'ls hi posa una perruca, fins i tot.
Això mateix, i llavors doncs, estan, diguéssim, mirant enfora, mirant cap a aquells que es vulguin acostar amb bones intencions, o potser no, fins allà on es troba el cadàver, perquè moltes vegades també aquelles despulles doncs, van acompanyades doncs, de joies o d'antigues possessions d'aquella persona.
Que això està fent que es perdin els costums, perquè els robatoris de tau-tau fa doncs, que moltes famílies acabin tenint el tau-tau a casa. És a dir, que aquestes balconades en mica també van desapareixent. Bé, abans d'acomiadar-te, Adolf, si visites els Toraja i et conviden a casa, és un menyspreu rebutjar la invitació. I sobretot si hi ha un cadàver, cal comportar-se com si fos viu i acomiadar-nos d'ell o d'ella quan marxem. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Toni.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
A la caiguda del dia, vaig aparcar la moto al passeig que discorre a la vora del Mekong, a Vientiane. Com sempre, el Michel Hutto ja estava instal·lat a la senzilla taula en companyia d'una ampolla de Beer Lao. El Michel, veterà fotògraf i documentalista de viatges, era l'ànima de la tertúlia quotidiana, que se sostenia en francès senzillament perquè ell no parlava una altra cosa. I quan se li preguntava al respecte, se li deia, però com tu manegues sense anglès ni sense lausià? Ell responia literalment que tenia al·lèrgia a les llengües, que ell parlava amb el cor. I devia ser veritat que parlava amb el cor perquè el fet és que només amb la llengua francesa havia aconseguit recórrer i retratar bona part del món, i en particular de l'Extrem Orient, com ho testimoniaven els seus llibres i documentals sovint dedicats a ètnies minoritàries, que es distribuïen fins i tot a Barcelona i concretament a la llibreria Altair. La Xina insòlita de les minories, colors tribals de la Xina, els Karenni, combatents de l'espiral d'or, Laos, viatge a l'interior d'un estat d'esperit, Birmània, Meghalaya, Jagolalhai... No només això, sinó que a Laos, en particular, havia estat el primer fotògraf amb permís per recórrer i fotografiar el país sencer l'any 1989. En els temps de la tertúlia, gairebé dues dècades més tard, ja portava una vida de retirat, excepte per la seva botiga anomenada Carterie du Laos, on es despatxaven les seves postals ja clàssiques i es bescanviaven llibres de segona mà. I on ell feia poca cosa en el dia a dia perquè estava atesa per dos empleats. Una botiga que, en aquells temps d'un internet creixent, primers anys del segle, ja anava força de baixa. Des del primer moment, el Michel i jo havíem sintonitzat. Ell era exactament 20 anys més gran que jo i, per tant, pertanyia a la generació que, amb els seus llibres i reportatges, havia estimulat les meves ànsies viatgeres juvenils. És a dir, que la gent com ell havia estat essencial en la meva vida, uns mestres. A canvi, per ell, jo representava una continuació, la supervivència d'una manera d'apreciar la vida entre il·lustrada i hippie. A banda d'això, també sintonitzàvem perquè ell era del Midi, concretament de Bordeus, i la geografia i la història ens aproximaven. Poc després va fer cap al Clode, arquitecte i propietari d'una botiga de mobles, amb dos amics lausians francoparlants. Xerràvem una mica de tot, relaxadament. Resultava deliciós deixar passar les hores a la fresca en aquell passeig que, per l'època, tenia l'encant de no estar urbanitzat. Terra de pols, una ribera de matolls i algunes senzilles parades de menjar on, de vegades, jo acudia a la posta de sol a menjar peix a la graella i arròs enganxós. Aquell passeig, sobretot, era l'aroma d'un món antic que ja no es trobava en altres contrades. Ara, ja fa més d'una dècada que vaig abandonar Vientiane, en el virar al principi del canvi irreversible. Poc després de la meva marxa, aquell passeig antic i polsegós, on fèiem tertúlia, es convertia en un espai perfectament civilitzat, amb terra de ciment i baranes protectores, amb cafeteries i restaurants com cal, amb parc infantil i espai per practicar aeròbic a ritme d'una música eixordadora. Per altra banda, cal dir que la gent ja no ha de baixar a orinar entre els matolls, com fèiem nosaltres, sinó que disposa d'uns serveis perfectament homologats. Al llarg dels darrers anys, he vist el Michel en les meves visites a Vientiane cada cop més espaiades. Va morir fa gairebé 3 anys, a l'edat de 80. La Carterie du Laos, on es despatxaven les fotografies que en el seu moment van ser pioneres, ja no existeix, naturalment. Vientiane Central s'ha inundat de vehicles fins l'absurd, i també d'albergs i restaurants d'última generació com qualsevol altra ciutat turística. I a hores d'ara no estic segur que es pugui sobreviure a Vientiane únicament en francès. Les generacions s'esfumen, i els imperis també.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
5 anys sense mitjons. Quan el 31 d'agost del 2004, la Laura i en Joan Antoni van decidir llevar l'àncora del seu veler, no sabien on els durien els vents ni tampoc quant de temps serien lluny de casa. No es tractava d'un viatge, sinó d'un projecte de vida. Volien justificar, viatjant, el fet d'estar vius en aquest món.
Cap a Turquia?
Mersin?
A Turquia, eh?
Sí, a Turquia, Turquia. Sí, sí.
Després
sí.
De la mala experiència de Síria, del vist i no vist de 4 hores a Síria.
Sí.
Home, sempre podeu fer un llibre, no? De 4 hores a Síria.
4 hores a Síria.
Laura, Joan Antoni, benvinguts.
Hola, què tal? Hola, bon dia.
Dia un canvi sobtat en la direcció del vent ens va permetre el virar terra abans d'hora. Una gran serralada nevada i els seus peus Mersin. Sí. Que és una petita població?
Sí, no tan petita.
Una ciutat, vull dir, no era ciutat, no era un poble.
Sí, sí. Diguem-ne que és una ciutat no turística.
Joan Antoni Afonso, enginyer.
Per tant, va ser el nostre primer, però el més profund tast turc de tots.
Sí, perquè no veu anar amb una marina.
No.
No hi ha cap marina.
Un port comercial.
No hi ha cap marina.
De pescadors. Ja no hi ha marina. L'entrada ja és curiosa.
Sí, l'entrada va ser curiosa. Es vam tindre que barluar amb un vaixell.
Barluar vol dir...
Atracar.
Sí.
A les marines acostumes a estar lligat, diguem-ne, la proa contra la paret o la popa, sí. I així, diguem-ne, perpendicularment a el que seria el moll.
I aquí no, aquí vas de costat.
Quan t'abarloes és quan et poses de costat. Després de donar tota una sèrie de voltes per aquest moll comercial, que no us imagineu el port de Barcelona, no és un moll, vull dir, tot de vaixell, de pescadors, petits i tal, pues, a més la gent super amable, cridant-nos i tal, i ens varen fer lligar, abarloar contra un pantalà, contra un mollet de fusta que hi havia allà, no gaire bon estat, però bueno, com que estàs a dins del port, tampoc hi havia cap problema de... I quan va arribar un dels amics francesos, que anaven amb un vaixell més petit i, per tant, van arribar una mica més tard, es van avaluar nosaltres, no?
Sí, sí. I ràpidament, cafè turc.
Sí.
Aquí el cafè.
Sí, sí, aquí sí. A la barcaza al costat.
Jo faig la primera cagada.
Ah, sí?
Els hi dic sucren. Clar, com que els turcs són musulmans, tots ens pensem que parlen àrab. Sí, no,
parlen
no.
Turc.
Ells parlen teixecur, si no recordo malament. No, gràcies, no sucren. Llavors, quan els dius sucren, és com una mica un insult. Ja entenen el que vol dir, no? Però ah. És una mica...
Clar, clar, és que això entre àrabs, turcs, clar. Perses...
Sí, sí.
Tots són musulmans, o la majoria d'ells són exacte. Musulmans, però...
Però no parlen àrab.
Però no tots són àrabs.
Exacte. Mm-hmm.
Dutxa,
dutxa,
precària descans, però dutxa, primera sí. Passejada sí. Per situar-vos en el nou país.
Sí, vam decidir començar a fer els papers de tràmits d'entrada el dia següent.
Laura Alameda, navegant.
Ensumar, assaborir sí. Un tanturi, perquè tu ets...
Sí, això, a mi m'agrada molt menjar,
Laura,
molt.
Ja té descobert sí. Aquesta, és... aquest punt flac, eh?
És el seu.
Joan Antoni, sí, ho sí, ratifiques,
sí,
eh?
Sí, sí,
no, no, i tant.
Aquí la que es posa de mal humor quan no menges...
No, no,
no,
això no, no,
no, no, no, no, aquí sóc jo. El vegetatiu sóc jo. Si no menjo, em puc posar de mal humor i tal. No excepcionalment, he conegut gent que és molt pitjor, no? Ella té una sensibilitat especialíssima cap a tot el que és menjar, cap a tot el que són gustos, i té una característica que és molt curiosa, i és que té una memòria gastronòmica tremenda.
Excel·lent.
O sigui, se'n recorda del que va menjar fa 15 anys, un dia que vam anar, i jo no me'n recordo, ho vaig menjar ahir.
I deu recordar inclús el,
sí, els
gustos,
sabors, gustos, els sabors.
I a dins del seu cap ella pot veure si tal gust combina amb tal altre, cosa que per mi és un
una
exercici
com...
impossible, sí, no? Sí. Inassolible.
Així que sí. Assaborir un tanturi.
Sí.
Modalitat turca del kafta libanès.
Exacte.
Acompanyat d'un suc de raves per tirar coets, dius.
Sí, bueno, el suc de raves, que a Joan Antoni li va agradar moltíssim... aquest punt picant, molt salat i molt amargant, que a mi els gustos amargants i m'agrada, però era una combinació tan, tan, tan rara que al final anava de mica en mica, prenia una miqueta, perquè clar, diu, això és que és molt raro i m'ha d'agradar d'alguna manera, però em va costar molt. Inclús van portar ampolles cap a Barcelona.
De suc de raves?
Sí, sí.
Salgam suyu.
Salgam suyu.
Salgam suyu. Era el nom de...
Jo em quedava més amb la beguda de iogurt, que més ho veig més. I, bueno, són aquest típic menjar ràpid, però fet amb una mica més de gràcia.
Això és un plaer, també, eh? Després de
sí.
Dies, setmanes de navegació, de sobte tocar terra
sí.
I poder assaborir, no?
Sí.
Bé, i tots aquests dies o setmanes de navegació acompanyat de llaunes,
clar,
eh?
Sí.
I menja com
sí.
Puguis.
Home, aquest per és tant, quan... un dels plaers, sí, sí, sí.
Doncs sí, vam sortir a passejar i a gaudir una mica del menjar de carrer, no?
Abans d'enfrontar-vos al via sí. Crucis, d'oficines, de duanes, de cambres de
bueno,
comerç,
però que
de Harbors Masters...
Sí, sí.
Sí. Però que en aquest cas... Va ser molt de temps, però bueno, sempre amb un té, no?
I ah,
no...
Sí,
va ser,
aquí,
va ser una cosa curiosa, perquè els tràmits burocràtics eren molts i complicats. Cada cosa estava en un lloc diferent, tenies un autobús diferent, però que anaves amb un i no podies fer el tràmit perquè necessitaves un imprès que venien amb un altre. Llavors tenies que anar a l'altre. Anaves aquí...
Santa paciència.
I... Però això, que aquest tipus de tràmits podien estar terribles, que ens podien ocupar 3 o 4 dies, doncs els funcionaris eren gent molt amable, els tràmits eren complicats, però ells t'ho posaven fàcil, de manera sí. Que en un dia
ho
vam resoldre.
Sí.
I...
Si tu portaves tots els papers...
Sí,
no portaves armes, ni drogues, ni la pesta porcina.
Exacte. Exacte, això no els agradava, comprensiblement.
Home, no m'estranya. No?
Exacte. Però tot eren somriure's i entès, va, un fart de veure't...
I de buscar lavabos, clar.
Això a cada lloc. Una cosa va lligada amb l'altra.
Sí, sí.
No?
Sí.
Però, cuidado, en aquí... A cada lloc que anaves et donaven un tel, el primer de tot. Però més endavant, per exemple, on es van passar moltes setmanes,
a
Marmaris, allà ningú et convidava amb un te.
Marmaris era una marina, eh?
És una marina.
Una marina
no.
I un poble
bueno,
turístic.
Quina és la diferència? En Mersin no hi ha turistes i Marmaris és una zona turística, plena d'anglesos i alemanys, i llavors allà la gent ni és amable, ni et miren a la cara... Si vols un té, doncs és un euro i pico. Clar, hi ha una diferència...
Clar, aquí a Mersin hi havia inclús un funcionari, no? En Goro,
sí.
Que us venia
sí.
A veure...
Vam anar a l'oficina de correus per enviar un CD, per... li enviava fotos a la meva mare, i, bueno, ràpidament es va...
Com ha canviat tot això, eh?
Sí, sí, sí.
En poc temps.
Sí.
I passa que vaig començar a comunicar-me amb ella amb Skype, recordo, imagina't, també, tot això més que superat. I va vindre un parell de cops al barco. Vam fer una cervesa amb ell, era protestant.
Sí.
I explicava que no li agradava la deriva que estava prenent el seu país a nivell polític. Estava molt amoïnat.
Però recorda que, a banda de parlar de política, va venir el senyor amb una bossa plena de...
Va dir que ho havia comprat al supermercat.
No.
Va pretenir com si venia al seu hort, però era evident que ho havia comprat al supermercat, de la seva butxaca, que segurament no era molt florida, i, bueno, clar, són mostres d'hospitalitat i tal.
A mi em sap molt...
Com corresponds, no?, quan et fan... que saps això, no?, que s'ho havia gastat de la seva butxaca.
Clar, que és que tu no li pots donar diners perquè és que s'ofèn, no?
No, està clar. I li fa mal. I que no ho fan perquè tu els hi...
No,
perquè realment ho volen. Amb la qual cosa veus que l'essència humana és bona.
És bona,
amb la majoria dels casos.
Ah, la gran majoria dels casos. La gent és bona. És veritat.
I veus com amb la mateixa matèria prima, en aquest cas els turcs, doncs en un lloc tens això i en un altre això ha desaparegut totalment.
Aquí aprofiteu per posar gasoil, comprar menjar fresc, revisar el motor, arreglar alguna coseta, no?, perquè es va trencar la tapa del filtre d'aigua de mar, no?, i calia trobar-ne, doncs, un recanvi.
Sí, que no ho vam poder trobar, impossible.
Perquè t'anava a dir, com es fa això en un país que no coneixes, de sobte buscar la tapa del filtre de l'aigua de mar?
Bueno,
no?
això ho hem tingut que fer en multitud d'ocasions.
Trucades, preguntes...
Preguntar en bicicleta, amunt i avall, i trobar...
I bricolatge creatiu.
I quan no fallava això, bricolatge creatiu, no?
Que això és ell, o ets tu també.
No, això és Joan Antoni i es diu Sikaflex.
No, en aquest cas era epoxi.
Clar, tu dius, i Déu va inventar l'epoxi.
L'epoxi, sí.
Que això que és miraculós, fa servir per tot.
Bueno, l'epoxi és un material molt fort, molt resistent.
Són resines.
Són unes resines, i llavors en aquest cas pues, et serveix per refer, reestructurar una tapa de plàstic que es va trencar. Llavors, és clar, necessites la tapa perquè és un filtre que fa de sifó entre l'aigua de mar que refrigera el motor, i llavors hi ha un filtre per si entra porqueria i tal. Esclar, si no tens la tapa, no hi ha sifó, o sigui, no funciona. I si et diu que suprimir el filtre. I, bueno, amb l'epoxi, pues fa una mica de per enganxar, no?
Home, està bé, això del bricolatge creatiu, perquè també evita, doncs, haver de demanar més favors, no?, perquè hi ha molt del goro.
Sí.
Les dues bosses de verdura i fruita. Teniu un dèficit de karma que estava creixent i creixent desmesuradament, no?
Desmesuradament, dèficit de karma, ser l'objecte de la generositat dels altres sense poder tu compensar de cap manera.
Sí. Finalment vau poder fer-ho tot i vau salpar.
Sí, va haver un episodi una mica simplement anecdòtic, no? Aquí ja vam començar amb l'obsessió, amb la dèria de que teníem que rentar la cara. Però, esclar, la idea, encara no en dic, la idea és que quan arribéssim a Espanya, pues, el vaixell ens el vendríem, no? Llavors, clar, pues, volíem aprofitar Turquia, perquè Turquia és un lloc en què hi ha molta gent que va fer reparacions, perquè és relativament, hi ha una bona mà d'obra i és relativament barat.
I a fer implants de cabell.
També.
Implants de cabell, sí. I el dentista.
Que
i...
no és el teu cas, eh?
No és el meu cas, no, però...
El meu, però sí.
En aquella època recordo que els dentistes, així com també un era a Colòmbia o no sé què...
Colòmbia i Tailàndia.
Sí.
Què passava?
Bueno, que hi ha turisme odontològic. Sí. Tailàndia et venen el pack, també.
De fet, a Colòmbia, vas amb un dentista...
Jo també.
I el dentista es va quedar al·lucinat amb un pont que jo porto, que encara porto, perquè li va semblar gairebé de l'època dels romans, i de fet cridava a altres dentistes que vinguessin a veure-ho.
I t'ho espantat, perquè...
Home, jo em sentia així d'atracció... per alguna cosa de la meva boca que m'havia acompanyat des de feia molt.
Però estava ben fet o no estava ben fet? Clar, l'important és que si estava ben fet o no.
Sí, bueno, encara el porto. Encara el porto, no sé el que em durarà.
Però no era un pont colombià, no?
No era un pont colombià.
Però vull dir, els colombians els hi va provocar...
Amb ells els hi va semblar com una cosa, diguem-ne, molt troglodítica.
Una obra d'art,
Sí, però una cosa molt vella que ells ja no havien fet, per tant vol dir que tecnològicament estaven...
Anaven per davant.
Estaven al seu punt, sí. Doncs tornant al que dèiem, clar, allà van començar a fer averiguacions, no? I llavors es va crear com una mica de
neguit? D'incertesa?
De tumulto.
Ah.
De tumulto. Mm-hmm. Perquè quan vàrem dir que volíem pintar el vaixell, doncs llavors van començar a sortir voluntaris i constantment era nou problem. Nosaltres no veiem el tema clar, no? Però tothom deia que nou problem. I com teniu el... No pateixis, que aquí vindrà un gruista, que no sé què.
Quan et diuen nou problem, has de començar
malament,
a patir.
I vostè quants de vaixells ha pintat? Cap, però no pateixis, quedarà preciós.
Almenys era sincer.
I es va crear, ja dic, no, així com un grup de gent i tothom buscava solucions, tots volien col·laborar. Esclar, per ells devia ser algú... No només que hi haguessin uns turistes que arribaven amb vaixells, sinó que, a més, imagina't tenir el vaixell fora de l'aigua allà, no sé molt bé com el tindríem, durant dues o tres setmanes pintant. Clar, jo que he estat una mica la festa del poble, no? Però nosaltres no ho vàrem veure clar i al final, després d'uns 700 o 800 no problems, vàrem decidir que millor no jugar-nos-la i tirar endavant. Sí.
Però bueno, en aquest moment el que van fer, o el que va fer Joan Antoni, va obrir la caixa de Pandora amb el tema de la pintura del barco. Perquè clar, aquesta pregunta que va començar Mersin no va acabar fins a Marmaris.
Clar, i mentrestant, això vol dir que són bastants...
Clar, vam anar parant, sí. preguntant i no ho veiem clar, i això cada cop generava també més angoixa, perquè havíem de fer aquesta feina i no veiem clar com fer-la.
Més endavant parem amb una marina, a l'Anya, que de fet és una marina que està en construcció, encara no l'han acabat del tot.
Amb facilitats mínimes.
Amb facilitats mínimes, que tenien un travelif. El travelif és un pont grua.
Tu dius una dutxa assistida pel veí.
Sí. Hi havia com uns cartons i llavors hi havia una manguera que havia un veí allà, no sé per què sortia, sempre t'agafava la manguera. I feia jo, no cal.
Això, mentre tu et duixaves, Laura, sortia el veí...
Agafar-me la manguera,
això, no? Això, Joan Antoni, no s'ho devia prendre gaire bé.
Devia ser la veïna,
No,
igual
no van
canviant-se,
era el veí. Que a més després va voler convidar i vam poder escaquejar-nos per no anar... Però sempre estava allà aguantant la manguera.
Era el veí que aguanta la manguera, sí. Doncs aquí hi havia, per exemple, la marina estava fent, hi havia un travel lift, que és, insisteixo, la grua amb la qual s'aixequen els vaixells fora de l'aigua i tal, que de fet estava per estrenar, no? I aquí també van fer averiguacions i ens va sortir un pintor, el que passa que, esclar, un altre cop pues, a mi sortia un que et feia un preu que era més o menys raonable, però llavors s'hi anava apuntant gent i tu també posava el seu impost revolucionari i al final pues, la marina s'hi va apuntar i també volia la seva part del pastís i al final els membres no sortien.
Això,
no?
Sí. Aquí a l'any veu coincidir amb la regata Amir 2009.
Sí. 2009, sí.
Sí, que va d'Istanbul a Egipte, passant per Síria, Líban, Israel, fent petits saltets per la costa.
Per Xipre,
com
també.
Com que dius, sense treure la pols de les veles, dius, Joan Antoni.
Sí.
I controlant que ningú s'ha sortit de la línia, que era una regata així una mica...
Sí, és una regata que...
I es consideren navegants? Es consideren navegants?
Sí, per descomptat que sí, que s'ho consideren.
Van a motor, però sí.
I són, eh? No,
ja
no,
veig
no.
Que pels navegants de debò, això d'anar amb motor és una... En fi, et treu tot el mèrit, eh? És com pujar l'Everest amb oxigen.
Home, si vas amb un vaixell de vela i les veles no els fa servir... Per mi alguna cosa que grinyola.
Alguna cosa fa.
Per mi alguna cosa grinyola.
Has comprat una motora. No?
Clar, no, és si no una vols... mica... Sí, no té... I curiosament, vull dir, és una cosa que passa sovint. No? Llavors, aquesta és una regata gerontològica.
Què vols dir, que tots són de la nostra edat?
Perquè tots eren molt més grans que nosaltres en aquella època.
Ja però amb una vitalitat...
Ah, no,
però
sí,
amb una vitalitat...
Escolta, qui vol trobar el capità mallorquí sec?
El Cisco.
Això és una cosa curiosa, no? Perquè l'última que l'havíem vist era a l'altre costat del món, a Portobelo.
A Panamà.
A Panamà. I no sé si Panamà són les antípodes de Turquia, probablement
però si
no,
són, no
però hi ha molts de graus de latitud i de longitud.
De diferència.
Des d'un lloc a l'altre, sí.
I qui era, en Cisco?
Cinto.
Cinto.
És un mallorquí, un menorquí, un senyor de les Illes Balears.
Sí. Que... Famós.
Era un empresari que aquest senyor es va operar de catarates fa molts anys, a l'hora dels dos ulls es va quedar sec. I té la seva vida personal és una mica dramàtica. La seva dona es va suïcidar, etc. I ell va decidir començar a navegar. Però, clar, és sec.
El toro per les banyes.
Sí. I porta tripulació, ell porta la canya.
Ell porta la canya?
Sí, porta el timó.
A mar obert, eh?
A mar obert, sí, clar.
A mar obert. És a dir, quan el que has de fer és saber per on ve el vent, ensumar el vent... Ara, quan has de salvar obstacles...
No, clar, per això porta la tripulació. Però, bueno, un senyor molt valent...
S'ha de ser molt valent, eh?
Molt valent. Desconfiat, també, lògicament.
Està clar.
Lògicament, i més amb un vaixell, portar una tripulació... Tu no saps si estan fent un motí a bord, no?
Està clar.
És una situació molt complexa. Però, en canvi, un personatge, personalment, per a mi, molt interessant i d'una gran valentia.
La tripulació no és fixa, eh?
No, va canviant.
És a dir, tenia com una web i llavors, diem, la gent s'hi anava apuntant. Doncs mira, doncs hi ha una plaça per anar des de tal lloc a tal lloc i la gent hi anava i tal. És a dir, que la tripulació anava canviant, cosa que encara afegia. Diguem-ne, no era una tripulació pagada per ell que...
Però ara que penso, clar, perquè recordo que vam fer un dia un sopar amb aquests sopars que feien...
El de dress code.
Sí. Però un dia vam decidir no anar-hi i ens vam quedar al seu barco, que la tripulació ens van convidar. I parlaven de que això, de que ens... Cinto era desconfiat, però ara que penso, no era desconfiat, perquè clar, era gent que anava pujant a bord i que eren gent no nova, rotant, baixaven,
no?
I ell havia de fer un exercici de confiança tremenda. Mm. Tot al contrari, no? En canvi, la percepció que tenien els seus tripulants no era aquesta.
Mm. Bé, veu sopar aquí amb els de la regata, amb aquest codi de vestimenta, que, Joan Antoni, en el teu cas, va consistir en una camisa vermella amb caràcters xinesos comprada a Tailàndia. I ningú va dir res.
Comprada a Tailàndia o comprada a Malàsia, no sé, molt lloc així.
Fent-te passar per un membre de la Macau Yacht Club.
Sí, no...
Del Macau Yacht Club.
Em vaig posar un paio de tirites aquí als ulls per allargar-me. Estic molt més obliqu.
Però sí, escolta, sí, com podies anar amb una camisa vermella amb caràcters xinesos quan tothom anava amb un blazer blau, marí, amb botons daurats...
És que això és el que dèiem. Aquesta regata és una regata gerontocràtica, no? La major part de la gent són ja a la tercera edat, els fan anar tots així en fila índia, tots a motor, i està tot molt cuidat. De fet, un tripulant es va morir, o sigui... I llavors, esclar, donen moltíssima importància a tota una sèrie de qüestions formals.
El protocol.
El protocol, no? Per exemple, el codi de vestimenta és anar amb el blazer, botons dorats, amb la corbata del teu club nàutic, i totes aquest tipus de coses jo me'ls havia oblidades a casa. La corbata del club, el blazer blau marí, jo no els
portava. No el portaves penjat a algun lloc?
De fet, no el portava, perquè fins aquell moment no ens l'havien donat, no hi havíem caigut i no el portàvem. I, clar, jo el més raro que vaig trobar, pues, per no anar amb una samarreta, va ser que el meu codi de vestimenta era això. No? Vaig dir, com a mínim això serà exòtic i potser em confonen per...
I llavors... Estava guapo amb aquesta cabeça.
Veus, home, tens admiradores aquí.
Sí, sí. I una altra cosa que era molt curiosa d'aquests protocols és que cada dos per tres feien la cerimònia de les banderes. Ah. Que a mi el que em sorprenia és que no se li escapés el riure a ningú, no? Perquè anaven cridant a un representant de cada nacionalitat que anava amb la seva bandera i llavors hi cantaven i no sé què, i es posaven fems amb el pit i aquestes coses. I...
Tu que vas sortir, cantant els segadors? O...
Nosaltres, com que no érem de la regata, no ens
van ser convidats.
No va obligar,
I de fet, en aquell moment, no sé si ara no reconeixia la nostra catalana. No sé si ara ja s'han posat el dia, crec que no, sospito que no. Vaja. Sí que reconeixien l'espanyola, però evidentment va ser la tripulació d'en Cinto, no?, la que va sortir.
Clar.
Per altra banda, jo amb una camisa xinesa, no sé si...
Allà cantant us duria...
Sí, de totes maneres, la bandera espanyola no és gaire reconeguda. Això ens va passant aquí mateix a l'Anya, que va arribar un vaixell que es va posar al nostre costat i nosaltres vam sentir, era un vaixell anglès, que estaven discutint entre ells preguntant-se d'on nassos era aquella bandera.
Que això, la nostra.
Cosa que trobo que...
I eren anglesos,
I eren anglesos,
cosa
que, exacte, que la vaig trobar... Això ens havia passat moltes vegades amb nord-americans, no?, que deien aquesta bandera...
Però és el canal de la mare que és més ample del que sembla,
Exacte. Sí. Però en el cas dels anglesos és com una mica... Sí. Dius, home, molta cultura internacional no tenen. Ja pots dir el que vulguis, però no. Bé,
us deixo aquí, la cerimònia de les banderes.
Millor gairebé ens podem anar de l'Anya.
Nosaltres parlarem a fora.
Ja m'explicareu. Doncs
parlarem a fora.
Molt bé.
Fins d'aquí uns dies.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Els viatgers de la gran anaconda.
Ens quedem, doncs, a Turquia en aquests 5 anys de navegació sense mitjons de la Laura i en Joan Antoni, apuntant ja les darreres milles marines cap als ports catalans. Abans ens hem acostat als rituals funeraris dels Toraja a l'illa indonèsia de Sulawesi. Som els viatgers de la gran anaconda, Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton, Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per recórrer el món amb nosaltres. Fins aviat.
Els Latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la gran anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.